punt oferta per Burger King.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia, Lloret de Mar. La vila és la seu avui d'una taula rodona sobre turisme. Organitza Comissions Obreres. Comissions Obreres organitza aquest matí a Lloret de Mar una taula rodona dedicada al turisme. Es titula Cap a un model turístic sostenible a comarques gironines, reptes i oportunitats. Hi haurà 5 ponents: Jaume Dolçat, alcalde de Lloret, Pere Cornellà, president de Pimec a Girona, Ward Wingaert, gerent de l'Associació de Càmpings de Girona i professor en el grau de turisme de la Universitat de Girona, Ramon González, secretari general de Comissions Obreres de Serveis de Catalunya, i Belén López, secretari general del sindicat, a les comarques gironines, amb la qual xerrarem d'aquí a una estona. La trobada que s'organitza aquest divendres comença a partir de les 11 del matí a la sala polivalent de la biblioteca d'aquí de la vila. Molt bon dia a tothom, som a divendres, dia 10 de juliol. A continuació presentem els continguts del Bon Dia, Bona Hora d'avui. Ens els avança el nostre company Josep Altafulla. Molt bon dia, Josep.
Bon dia, Rosa. Les joventuts de Lloret en Comú organitzen aquest dissabte una concentració reivindicativa per demanar la regularització dels immigrants il·legals. Serà a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila. Parlarem amb un representant del partit, Daniel Bronicki. També parlarem del Clon Festival, que comença aquest dissabte amb un tribut a Héroes del Silencio. Doncs bé, el recinte del concert comptarà amb el punt Lila per alertar sobre possibles agressions sexuals o sexistes. Entrevistarem la regidora d'Igualtat, Jennifer Pérez. A la segona part entrevistarem Anna Rosa Bou, perquè el club de rem Santa Cristina ha tornat als entrenaments amb diferents sortides a l'aigua dels seus equips. Tot i que durant el confinament han realitzat exercicis a casa, ara els bugadors han pogut retrobar-se de manera presencial per dur a terme sessions preparatòries. Després explicarem que Lloret de Mar potencia les activitats a l'aire lliure aquest estiu amb propostes educatives i esportives. Ho fa a través del programa Lloret Nature Summer amb l'objectiu de posar en valor els atractius naturals de la nostra destinació.
Com sempre, repassarem les portades dels diaris, en repassarem també els titulars més destacats de les últimes hores i sabrem amb tot detall la previsió del temps tant per avui com el cap de setmana aquí a Lloret. Comencem amb tota aquesta informació i el que fem abans de donar pas en el Bon Dia, Bona Hora és saludar-vos cordialment de bon matí. Ho fem en nom de Moisès García, Maria Joan Comartí, Josep Altafulla i qui us parla, Rosa Giral.
Perruqueria i estètica Jordi Granger us ofereix l'informatiu Bon Dia, Bona Hora.
Les 8 i 3 minuts del matí el que fem és centrar la nostra atenció en el temps que de fet en avui divendres com el cap de setmana aquí a Lloret de Mar. La informació la té Miquel Bernis. Bon dia.
Bon dia, Rosa. Aquesta nit ha estat la més calorosa de tot l'estiu fins ara, temperatura mínima fins i tot per sobre dels 22 graus en molts sectors de la selva marítima. I tot i això, avui esperem que la calor comenci a afluixar. Aquest migdia la temperatura recularà lleugerament. El cap de setmana començarem a notar una mica més aquesta baixada de les temperatures, que serà d'un parell de graus ben bé, pel que fa a sensació tèrmica i pel que fa també al termòmetre real. I en l'inici de la setmana que ve serà quan més s'accentuarà aquesta refrescada i quan es farà notòria una baixada de la temperatura que ens portarà un ambient més agradable en la primera part de la setmana que ve. Per tant, tot i el pic de calor que hem tingut aquestes últimes hores i aquesta passada nit, en general, els pròxims 6-7 dies anem cap a una calor més raonable i més fàcil de suportar. Pel que fa a l'estat del cel, avui matí amb molts núvols, cel bastant tapat, fins i tot s'escapen algunes gotellades en diferents comarques. El sol anirà sortint, però ho farà a partir sobretot del migdia. A la tarda serà quan les clarianes predominaran més. I de cara al cap de setmana, el que hem d'esperar és un dissabte amb domini del sol, pràcticament sense núvols, I en tot cas, un diumenge que el temps serà més insegur. A la tarda i vespre augmentarà el risc de tempesta en moltes comarques i no és descartable que a última hora de diumenge puguem tenir algun ruixat o alguna tronada puntual també a la Selva Marítima. Situació marítima tranquil·la aquest cap de setmana, règim de marinades i banderes verdes que han de predominar a les platges.
Gràcies, Miquel Bernis, per aquesta informació. La temperatura que tenim ara mateix aquí a Lloret de Mar és de 21 graus i també mirem la humitat del 87%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Les 8 i 5 minuts del matí i avui és divendres, és 10 de juliol i el que fem és mirar què destaquen els diaris a les seves portades. Comencem amb la premsa més propera, que és la premsa comarcal. Diari de Girona, portada, obre amb el titular que els Mossos no tenen instruccions per multar qui vagi sense mascareta. Salut detecta diversos brots a la regió de Girona que ja han deixat 34 casos, la majoria a la Garrotxa. La província registra l'increment més alt de contagis des de fa un mes amb 24 positius nous. El brot de Lleida ja causa la primera mort i augmenten els malalts a la UCI. D'altra banda, França es compromet a accelerar el tren d'alta velocitat entre Montpeller i Perpinyà. El diari de Girona també destaca que un home tiroteja un altre per un deute de drogues a Lloret de Mar, una informació que ja vam donar ahir aquí des de la ràdio i que també es pot llegir en aquests moments a la pàgina web de la nostra emissora. Més titulars, treballadors de Platja d'Aro als tribunals per cobrar triennis erronis. L'Audiència Nacional obre judici contra els tres acusats dels atemptats de l'any 2017. I d'altra banda, en esports, Estuània acosta la promoció amb un altre penal. Resultat Girona-Almeria 1-0. Anem ara amb el punt avui, amb la seva portada que destaca com a tema més destacat més contagis, més brots. El Segrià registra la primera mort de Covid-19 des del rebrot. Alcaldes de la zona reclamen més mitjans i diners. També diu el punt avui que la Garrotxa és la comarca gironina amb més brots actius. Detecten un possible brot a partir d'un positiu a Vilassar de Dalt i un nen d'un casal a Cassà de la Selva dona positiu per Covid-19. Més temes de portada en el punt avui. La recuperació econòmica es preveu a finals del 2022. El Col·legi d'Economistes fa balanç de l'impacte de la crisi sanitària a l'economia. Els col·legiats demanen a l'administració pública que prioritzi evitar el tancament d'empreses viables. També en l'àmbit econòmic, el Mobile World Congress del 2021 sense contacte físic. D'altra banda, un fàrmac ataca les cèl·lules amb leucèmia sense danyar les sanes. En política, Sánchez planteja suprimir la inviolabilitat del rei. I en esports, els anuncis d'apostes no tindran espai en l'esport.
Més titulars de la jornada. El País avui obre dient que Espanya fracassa a l'Eurogrup, tot i el suport de França i Alemanya. El Periódico, a la mateixa línia, rebel·lió a la Unió Europea contra els països més grans. La Razón, la conjura dels petits, Sánchez perd l'Eurogrup. El diari Ara es fa ressò de la pandèmia. Diu que l'entorn del Segrià es posa en alerta. L'ABC, el tema recurrent del dia. Nou fracàs de Sánchez, Europa rebutja a Calviño. El Mundo, també. Fiasc de Sánchez al fracassar la candidatura de Calviño. I La Vanguardia, en aquest cas, la seva primera plana es fa ressò de la notícia. El caos dels ERTO pot trigar anys a posar-se al dia.
Anem ara amb el 324.cat, el portal de notícies de TV3 i de Catalunya Ràdio, en què doncs llegim aquest titular. Fernando Simón augura més brots a Lleida perquè la campanya de la fruita, diu, no es pot aturar.
El dia que s'ha confirmat un altre brot al Segrià, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries s'ha mostrat optimista sobre l'evolució de la malaltia a Lleida.
Investiguen tres abocaments irregulars de residus sanitaris amb Covid-19.
Empreses de gestió de deixalles haurien llançat material d'hospitals i residències sense tractar i, en almenys un cas, en un abocador a l'aire lliure.
De la foscor a la llum, un homenatge a la ciutadania.
L'acte institucional que ha volgut retre homenatge i reconeixement als catalans i catalanes després d'una etapa difícil s'ha fet a les Fonts de Montjuïc de Barcelona i ha comptat amb nombroses actuacions musicals, així com el testimoni d'afectats i víctimes de la Covid-19.
Galícia i Euskadi pendents de l'evolució dels contagis per coronavirus de cara al 12J.
Les juntes electorals rebutgen suspendre les eleccions autonòmiques a la comarca de Mariña i al municipi d'Ordizia.
L'Audiència Nacional no jutjarà per assassinat els tres detinguts pels atemptats del 17 d'agost.
El jutge instructor considera que cap dels tres va participar directament en els fets de Barcelona i Cambrils i obre la porta a jutjar-los per intent d'assassinat per la preparació d'explosius a Alcanar.
Nadia Calviño no aconsegueix prou suports i Donohoe és el nou president de l'Eurogrup.
En una votació molt ajustada, el ministre de Finances irlandès s'ha imposat com el successor de Mario Centeno.
Clàusula sol, el banc no pot obligar el client a renunciar a la reclamació.
El Tribunal de Justícia Europeu sentencia que les clàusules renegociades es poden anul·lar i que els clients poden anar als tribunals encara que s'hagin compromès a no fer-ho.
Pedro Sánchez planteja reformar la Constitució per limitar la inviolabilitat del rei.
El president del govern espanyol qualifica d'inquietants i pertorbadores les informacions sobre la suposada corrupció de Joan Carles I.
El Suprem obliga a Donald Trump a entregar la declaració d'impostos a la justícia.
En plena precampanya, el president dels Estats Units diu que es tracta d'una persecució política i que continuarà lluitant contra la corrupció.
La violència masclista, primer motiu per demanar advocat d'ofici durant l'estat d'alarma.
El Col·legi d'Advocacia de Barcelona ha assistit més d'un miler de supervivents de violència masclista durant el confinament.
En esports, Achen assumeix el fracàs pel descens de l'Espanyol i assegura que hi haurà treball dur perquè torni a la màxima categoria.
El president blanquiblau demana disculpes a l'afició.
Les 8 i 11 minuts del matí, fem ara una pausa i tornem de seguida.
Vols veure't bé? Vols canviar de look? Perruqueria i estètica Jordi Granger és la solució. Treballem amb les millors marques. Combina perruqueria i estètica i estalvia temps. Coloració, allisats, manicura i pedicura, depilació, tractaments facials... Posa't guapa! Som al Saló Beauty amb més mesures contra la Covid-19. Reserves a jordigranger.com, Instagram o al 605 187 887. Ens trobaràs a la plaça d'Espanya número 8 de Lloret. Perruqueria i estètica Jordi Granger. 100% higiènic, 100% segur. 20% de descompte si dius que has escoltat l'anunci a la ràdio.
Perruqueria i estètica Jordi Granger us ofereix l'informatiu Bon dia, bona hora.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Noves visites teatralitzades, visites guiades i visites pedagògiques al Museu Obert de Lloret. Museu del Mar, un viatge al passat de la vila. Jaciment Puig de Castellet, els orígens de Lloret. Poblat ibèric, Turó Rodó, una casa ibera reconstruïda. Can Saragossa, Museu d'Arqueologia. Castell de Sant Joan, el testimoni de l'època medieval. Ruta Indiana i Casa Museu Can Font. El Centre Històric de Lloret. Jardins de Santa Clotilde. L'essència del noucentisme. Cementiri modernista. L'herència de les Amèriques. Planifica la teva visita i reserva fàcilment les entrades al web patrimoni.lloret.cat. Més informació al telèfon 972 34 95 73.
No tens fibra màxima velocitat? La teva companyia d'internet no cobreix la teva zona? No et preocupis, amb Fitel Network tindràs fibra allà on altres operadores no hi arriben. Ja estiguis a Mar Romeu, Canyelles, Pinares, El Jaruco, Lloret de Dalt, Fanals. Amb nosaltres sí tindràs fibra. I si vols, també servei de mòbil fixa o televisió. Consulta les nostres ofertes a fitelnetwork.com o contacta amb nosaltres al 972 98 96 90 o al 608 82 80 02. Fitel Network, el teu operador local d'internet. Sempre a prop teu.
Si no saps en quin estat et trobaràs al mar, quina bandera indica si et pots banyar o com es troba de plena la platja, escolta a les 12 del migdia, de dilluns a divendres, l'espai informatiu sobre les condicions del bany a Lloret de Mar. L'estat de les platges, un seguiment setmanal de les dades del programa de vigilància de platges de l'Agència Catalana de l'Aigua i la situació del dia amb l'empresa Proactiva, encarregada de la seguretat a peu de platja. L'estat de les platges. Segueix la informació al web novaradiolloret.com.
Máxim en calidad, Máxim en variedad. En restaurante Pizzería Máxim disfrutarás de nuestra comida. Cocina mediterránea, arroces, pescado fresco, carnes a la brasa, pizzas y pastas de elaboración propia y una gran variedad de sugerencias y tapas, helados y postres. Restaurante Pizzería Máxim. Nos encontraréis al lado del castillo, delante de la playa de Sacaleta. Teléfono 972-365179.
Establecimiento que garantiza la aplicación de los protocolos de seguridad en la prevención de la COVID-19.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Un quart de nou en punt del matí. El que fem és donar pas a la primera part del Bon Dia, Bona Hora, i ho hem dit en portada. Comissions Obreres organitza aquest matí a Lloret de Mar una taula rodona dedicada al turisme. Es titula Cap a un model turístic sostenible a comarques gironines, reptes i oportunitats.
Hi haurà cinc ponents: Jaume Dolçat, alcalde de Lloret; Pere Cornellà, president de Pimec Girona; Ward Wingard, gerent de l'Associació de Càmpings de Girona i professor en el grau de turisme de la Universitat de Girona; Ramon González, secretari general de Comissions Obreres de Serveis de Catalunya; i Belén López, secretària general de Comissions Obreres de les Comarques Gironines.
La trobada que s'organitza aquest divendres, per tant, avui, comença a les 11 del matí a la sala polivalent de la biblioteca. Parlem amb Belén López, una de les participants d'aquesta taula rodona, com diem, secretària general de Comissions Obreres a les Comarques de Girona. La tenim al telèfon. Molt bon dia, Belén.
Bon dia, gràcies per convidar-me.
Doncs de res, només faltaria. Belén, parlem d'aquesta taula rodona d'aquest matí. Quin és el plantejament?
Bé, el plantejament o l'objectiu d'aquesta taula rodona és, per una banda, que tots els actors implicats en el model turístic, bàsicament empresariat, administració i les persones treballadores amb els seus representants, els sindicats, ens assentem en una taula per veure, d'una banda, quines són les mesures de caràcter urgent, que moltes d'aquestes ja s'estan aplicant, no?, però que seran necessàries aplicar passat l'estiu, això d'una banda, i de l'altra tenir també una visió una mica més a llarg termini de cap a quin model a comarques gironines volem anar. Tenint en compte que totes les previsions ens diuen que segurament aquesta crisi que està afectant i impactant de ple el turisme s'allargarà en el temps. Per tant, haurem de replantejar-nos des dels fonaments si el model turístic que tenim actualment és un model turístic prou competitiu i que genera prou valor afegit.
Quan parles de mesures urgents per aplicar ja després de l'estiu, de què estem parlant?
Bueno, estem parlant, d'una banda, hi hauria mesures que s'havien de prendre a nivell estatal, òbviament, com doncs, allargar els ERTOs fins a final d'any. Aquesta podria ser una de les mesures que està reclamant part de l'empresariat i en la que nosaltres també hi estaríem d'acord. Però després també estic parlant de mesures complementàries en l'àmbit municipal i en l'àmbit autonòmic. Jo crec que hi ha unes mesures que són iguals, no?, per tota la gent del sector turístic de tot l'Estat, però que llavors hi ha especificitats de cada zona que s'haurien d'abordar des de l'àmbit més proper, que és Catalunya i l'Ajuntament. Estic parlant que, per exemple, s'haurien de plantejar a veure si quins subsidis es podrien donar a nivell de Catalunya per complementar la pèrdua de poder adquisitiu dels ERTOs. Això ja s'està donant en llocs com el País Basc. Aquí no s'ha posat en marxa, és a dir, no només això, sinó que simplement no ens hem assentat a parlar sobre això. Per tant, una mica la idea és també de llançar aquest missatge a la ciutadania, que hi ha propostes, que tenim propostes, que volem ser proactius i que volem assentar a totes les parts implicades en una taula per començar a parlar sobre aquestes coses.
Entenem que el debat és absolutament necessari i que ara és el moment, no?, abans d'anar més endavant.
Exacte. Sí, ho hem fet una mica, a veure, no precipitadament, no? Jo fa un mes que estic al capdavant de la Secretaria General i era una de les coses que tenia com a objectiu. Fer coses al mes de juliol doncs costa, no? Perquè tothom o està de vacances o, bueno, però creiem que era ara, el criteri d'oportunitat era ara, no podíem fer-ho, havent passat l'estiu, per tant s'havia de fer ara, quan començava la temporada, una mica també per aquesta idea de llançar el missatge De que cal ser proactiu, no cal ser només reactiu, de veure com van les coses i en funció de com vagin a actuar, sinó tenir una previsió, tenint en compte que les previsions doncs normalment són això, són previsions, no és realitat, però que ens hem d'avançar a les possibles problemàtiques que puguin haver-hi i, per tant, fer-ho ara tenia tot el sentit per aquesta raó.
Belén, veiem que tothom està molt pendent de com evoluciona tot plegat amb aquests rebrots que poden haver-hi i que la preocupació hi és, i en el sector del turisme especialment.
Exacte, jo crec que nosaltres hem d'anar a escenaris on, si no és el coronavirus, seran altres pandèmies, o si no són les pandèmies, serà un increment del petroli. Vull dir que tot el sistema en si ha de transitar cap a un altre model, perquè les certeses que teníem fins ara són certeses que han saltat pels aires. Per tant, si no són rebrots el coronavirus, si no és una nova pandèmia, si no és el tema de la mobilitat, de l'increment del petroli i tal, segurament el model turístic que tenim fins ara, que estava basat en aquests components, no es podrà mantenir. Per tant, per això, per mi, és tan important que siguem capaços d'arribar a consensos en la diagnosi i de fer propostes que vagin a la idea de la sostenibilitat, de millorar l'ocupació, de posar el factor humà de les persones treballadores al centre del servei, i per tant això és el que dona valor afegit, per tant se'ls ha de retribuir bé, han de tenir unes bones condicions, etcètera, etcètera.
A qui pot interessar aquesta taula rodona?
Home, aquesta taula rodona té un component, no sé si tècnic, no? Però jo crec que bàsicament interessarà els actors implicats, que és els empresaris, les administracions i també les persones treballadores, sobretot els que treballen en el sector turisme. I en pobles, en viles com Lloret de Mar, doncs jo crec que tota la ciutadania, perquè d'una manera directa o indirecta, la majoria de la ciutadania té un vincle, una relació laboral o personal o familiar amb el turisme. Per tant, jo crec que és d'interès a tothom.
És, de fet, el que li volíem preguntar: per què es fa Lloret, per què han triat Lloret com a seu d'una taula com aquesta?
Bueno, precisament una mica per això que et deia, no? O sigui, Lloret és, no sé, ara t'ho dic de memòria, però el segon o el tercer, això segurament sabeu més vosaltres, poble amb més visitants, no? Per tant, i per altra banda, també és el poble amb un PIB més baix en relació a la mitjana catalana, és una de les viles que patirà més segurament en aquest procés de veure cap a on anem. I sobretot patirà si no es fa des d'una manera planificada i acompanyada, que és això una mica el que nosaltres estem com a Comissió d'Obrers reclamant. Tenim tots bastant clar que aquest model s'haurà de canviar, però el que no pot ser és que aquest canvi de model deixi la gent enrere. Això és molt fàcil d'explicar quan la gent de Lloret, que ho han viscut en primera persona, s'han trobat amb el tema dels fixos discontinus. Doncs es fa una solució que ajuda les empreses, que és els ERTOs, i no se sap com encabir els fixos discontinus. Home, no pot ser, no pot ser. No? Llavors, en totes aquestes mesures que nosaltres hem de prendre, s'han de prendre o ha de prendre l'administració, i que nosaltres hi podem incidir, dir la nostra, etc., s'ha de tenir en compte realitats específiques com els del poble de Lloret, perquè hi tenen una afectació directa molt important.
Belén, la taula rodona comença a les 11 del matí, es farà a la biblioteca. Quin és el plantejament de l'acte? Fer una mica de debat, permetre preguntes, com s'ha previst?
Sí, serà el que us deia, no? És com un tret de sortida per començar a arribar a aquest espai estable de concertació on hi siguem les parts implicades, no? Intentar arribar a propostes consensuades. Per tant, la primera idea d'aquesta taula és escoltar l'administració en veu de l'alcalde de Lloret i també vicepresident del Patronat de Turisme de Girona, després escoltar els empresaris, tant de la petita empresa com la gran empresa, i després escoltar la veu de les persones treballadores amb els seus representants, que som nosaltres. Una mica a partir d'aquí, de veure les diferents no, visions que té cadascú de quines són els reptes, no? Quines són les debilitats, les febleses que té el sistema, quines són les oportunitats i les fortaleses, cap a on podem anar. Un cop tothom hagi plantejat les seves propostes, llavors s'obrirà un torn d'intervencions obert al públic i també per debatre entre els ponents i amb el públic. I a partir d'aquí el que es farà és recollir un seguit de propostes que surtin, que en les que més o menys hi hagi un cert acord. I a partir d'això començar a treballar. És a dir, no és fer una taula per fer una foto i no fer res més. O sigui, nosaltres el que ens agradaria és que d'aquí sortís un espai estable de concertació a nivell de comarques gironines en relació al turisme, on es pogués compartir diagnosis i on es pogués compartir propostes. Aquesta és una mica la idea.
Doncs veurem a veure quina feina es pot fer avui a Lloret de Mar. Esperem que sigui molt fructífera. Belén López, de Comissions Obreres a Comarques Gironines, agraïm moltíssim aquesta connexió telefònica.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Cinc minuts i arribarem a 9:15 del matí. Seguim avançant amb més continguts. Les Joventuts de Lloret en Comú organitzen aquest dissabte aquí a la Vila una concentració reivindicativa per demanar la regularització dels immigrants il·legals. La concentració comença a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila.
L'acte es presenta amb el lema Regularització ja. És una manifestació més de les diverses que s'han dut a terme a Lloret en les últimes setmanes. Recordem que, per exemple, aquests dies els veïns han sortit al carrer per mostrar el seu rebuig al racisme i també per posicionar-se en contra de l'agressió sexual que va patir una noia al municipi.
Parlem amb Daniel Bronicki, representant d'aquesta secció jove de Lloret en Comú. El tenim al telèfon. Bon dia, Daniel.
Hola, bon dia, encantat d'estar aquí.
Igualment que estigués amb nosaltres, Daniel, primer de tot, per què organitzeu aquesta concentració?
Bueno, aquesta concentració l'organitzem al marc de les concentracions que ja s'estan fent des de el que va passar amb George Floyd als Estats Units, i hem cregut oportú que es continuïn fent demostracions i concentracions pel simple fet que està bé que es denuncia el racisme, però si després no es fa res per acabar aquest, doncs no té cap sentit denunciar-ho. I creiem que amb el temps, doncs, cada cop s'hauran de fer més concentracions i més coses per reivindicar canvis reals perquè s'acabi amb aquest racisme. No té cap sentit només denunciar-ho ja.
Quines reivindicacions concretes feu al voltant de la immigració il·legal?
Vale, doncs aquesta concentració, doncs, ens hem centrat bàsicament al que és la immigració il·legal, i nosaltres també volem la regularització de tota aquesta gent que està en una situació tan irregular. Els incentius que tenim, doncs, són bàsicament de la justícia, perquè ara mateix ens podria parlar de que hi ha incentius econòmics, socials, sobre per què s'hauria de regularitzar la situació d'aquesta gent, però realment aquí es tracta totalment de justícia, perquè no pot ser que un estat com l'espanyol, que suposadament vol anar de ser un estat tan just, tan igualitari, quan alhora directament impedeix que moltíssima gent, només per ser de fora, no tingui una vida digna.
Quina és la situació de la immigració il·legal tant a l'estat espanyol com aquí a Lloret?
Sí, doncs miri, doncs, la situació d'aquesta gent, doncs, és completament deplorable, perquè venen tant a Lloret com a Espanya en general en busca d'una vida millor i es troben a Espanya que sense papers, doncs pràcticament tenen les mans atades. Volen treballar, però si no poden treballar de forma legal, doncs estan condemnats a la precarietat. Amb mateix Lloret, jo he conegut exemples de gent que només per simple fet de no tenir papers, doncs ha de treballar 12 hores al dia cobrant 1 euro l'hora. I exemples com aquest hi ha moltíssims. Hi ha gent que, òbviament, doncs, no pot o no vol donar la cara a les represalies que hi haurà, però que al nostre municipi també existeix aquesta gent. I la regularització, doncs, suposaria que aquesta gent, doncs, quasi immediatament, doncs, ja tindria una vida millor, per si de fet almenys puguin accedir al mercat laboral legal, amb tots els drets que això comporta.
Quines són les principals dificultats per poder regularitzar la situació d'aquest col·lectiu?
Les principals dificultats, doncs, és principalment tot el que és la burocràcia. Una exemple molt simple és que moltíssima gent de, que acaba de regularitzar la seva associació, per exemple, ha de demostrar estar empadronat, ha de demostrar que ha estat cert temps a l'estat espanyol, ha de demostrar en quina condició ve, que si ve de refugiat, si ve com a... Bueno, com a persona que ha estat bastant de temps aquí a Lloret i que... I això, i que vol... que en aquesta situació, però es veu que no pot.
Daniel, aquests dies estem veient moltíssimes, o moltíssimes no, però unes quantes manifestacions, i aquesta és una més, això és una evidència que la gent es mobilitza o que es vol mobilitzar almenys.
Exacte, és el que vaig dir al principi, que hem trobat convenient fer aquesta concentració perquè estan veient no només a Lloret, a Catalunya o al món directament, que s'estan canviant coses i cal denunciar aquest racisme estructural i cal proposar polítiques reals perquè s'acabi amb això. Ara mateix li podria dir que tot el que està passant fins i tot a la nostra vila està directament relacionat amb el cas dels Estats Units i de George Floyd, però la qüestió és que són coses que s'han anat ja estan des de fa molt de temps i simplement ara ha explotat. Però...
Doncs recollim aquestes paraules i recordem que aquesta convocatòria, aquesta concentració, l'organitzen les Joventuts de Lloret en Comú aquest dissabte a partir de les 7 de la tarda a la plaça de la Vila. Daniel Broniqui, moltes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Les 8 i 31 minuts del matí anem avançant amb més qüestions. Els concerts del Clon Festival tornen a comptar amb el Punt Lila. L'objectiu és conscienciar i també informar sobre el protocol contra agressions sexistes i sexuals i, en cas que n'hi hagi, activar l'esmentat protocol juntament amb la policia.
De moment, aquest dissabte, en el primer concert del Clon Festival no hi haurà voluntaris. El servei estarà actiu amb dues psicòlogues professionals expertes en emergències que pertanyen al grup NUT. Hi haurà també mesures de seguretat i higiene amb mascaretes i líquid hidroalcohòlic.
Seguint el protocol d'agressions sexuals i sexistes en contextos d'oci, el Punt Lila serà present en els 4 concerts de la 17a edició del Clon Festival que enguany es duen a terme a la plaça Germinal Ros.
La primera actuació arriba aquest dissabte amb el grup Derives, que farà un tribut a Héroes del Silencio. Serà a partir d'un quart d'11 de la nit.
Parlem amb Jennifer Pérez, regidora d'Igualtat. La tenim al telèfon. Molt bon dia, Jennifer.
Bon dia.
Per què torneu a ubicar des de l'Ajuntament, o en aquest cas des de la regidoria, el Punt Lila en els concerts del Clon Festival?
Bueno, a veure, el tema del Punt Lila és un tema que ja fa 2 anys es va començar a instal·lar, no? Sobretot en aquelles festes i concerts que ha organitzat l'Ajuntament i sobretot quan hi ha gent jove. També sorgeix, diguéssim, d'alguna manera de la necessitat d'actuar d'acord amb el protocol que es va aprovar en el seu moment contra les agressions sexuals i sexistes en l'espai públic. Bueno, a més, tenint en compte els fets que han ocorregut, no?, darrerament, i entenem pues, que és necessari per tal d'evitar o per una banda fer una prevenció i per una altra banda pues, poder fer una actuació immediata en el cas de que pogués haver qualsevol cas d'agressió sexual.
Recorda'ns quin és l'objectiu o la filosofia d'aquest Punt Lila.
Bueno, diguéssim que la campanya del Punt Lila va sorgir en el seu dia per manifestar el rebuig de la violència sexual, és a dir, la voluntat d'aconseguir, no?, que qualsevol persona no hagi de patir cap agressió sexual i per raó del seu gènere, l'aspecte físic o la seva orientació afectiva o sexual, no? Llavors, des del municipi, des del nostre municipi, doncs en el seu dia s'haurà la necessitat de crear un punt d'informació i el lema que tenim és només és.
Només sí és sí.
Correcte.
Uh-huh. En aquest cas, almenys en el concert d'aquest dissabte, el primer del Clon Festival, en el Punt Lila hi haurà dues psicòlogues, però no hi haurà encara voluntaris. Ho diem bé, això?
Sí, correcte. Sí. A veure, ens hem trobat que, en temes organitzatius, no s'ha pogut trucar els voluntaris a la borsa, fer aquesta formació necessària que han de fer. ¿Vale? Fan una mini-formació sobre què és una agressió sexual, com s'ha d'actuar quan es produeix una agressió, què és el que explica el protocol, entre d'altres. No? I, per altra banda, clar, hem trobat que també amb la situació excepcional en què ens trobem amb la crisi sanitària del Covid, hem decidit que, de cares al proper Clon Festival, s'intentarà comptar amb aquests voluntaris, però de moment es farà mitjançant aquestes les dues psicòlogues.
Uh-huh. Entenem per això que el Punt Lila estarà a tots els concerts del Clon.
A tots, sí. I en principi a Vox Puntet també es posarà.
En els Vox, en els concerts dels Vox del Puntet també hi serà.
Correcte.
Entenem que la gent que hi hagi en aquests concerts, no? el públic, quan veu el Punt Lila, com a mínim s'interessa pel que és i pel que explica.
Sí, correcte. A veure, és important remarcar que des de que es va posar la primera vegada, ja fa 2 anys, no hem fet cap intervenció. Val? O sigui, cap intervenció vol dir que es pugui tenir constància de que s'està produint una agressió sexual i llavors el personal del Punt Lila hagi d'adreçar-se cap allà i actuar de forma immediata, no? Si s'està produint, intentant que finalitzi, evidentment, i després el que es fa és agafar a la víctima o a la persona que l'estigui patint i se l'emporten a un lloc que tenim a part, per tal que puguin parlar tranquil·lament amb aquesta persona i, si és necessari, es truca a la policia. No? Allà en el Punt Lila sempre hi ha una patrulla de la policia local i una ambulància i en cas de que es pugui veure qualsevol agressió, el que es fa és que la policia està al cas i aquestes persones que estan en el punt saben que s'han d'adreçar a la policia per tal que també pugui fer l'actuació corresponent si és necessària. No? Això per una banda, però ja et dic, no s'ha fet cap actuació. Una altra cosa és que sí que és veritat que hem tingut molta afluència al Punt Lila de gent jove, no? Gent jove que s'apropa, que fa consultes, que pregunta, i llavors diguéssim que el personal aprofita també per fer una mica de sensibilització i repartim unes pulseres de color lila amb el lema només i així aquesta gent que s'acosta, aquesta gent que participa i que demana informació, se li entrega aquesta pulsera.
Jennifer, entenem per això que el Punt Lila és molt visible, és a dir, es veu des de qualsevol lloc, que aquest és un dels objectius, no? Que sigui que la gent tingui clar on està i que és un referent en aquest sentit.
Clar, sí, sí. A veure, normalment el que es fa és posar una carpa de color lila i després es posa senyalització, no? Senyalització, es posa una senyalització per ubicar la situació del Punt Lila. Sí, clar, és evident que la persona que en aquell moment necessita una atenció el pugui identificar ràpidament.
Doncs a Jennifer Pérez, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Lloret de Mar, agraïm la connexió telefònica a aquesta hora del matí per donar tota aquesta informació. Molt bon dia.
Molt bé, gràcies, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Les 8:38. El que fem ara en el Bon Dia, Bona Hora és recuperar la crònica del temps d'en Miquel Bernis. Molt bon dia.
Bon dia, Rosa. Aquesta nit ha estat la més calorosa de tot l'estiu fins ara, temperatura mínima fins i tot per sobre dels 22 graus en molts sectors de la Selva Marítima. I tot i això, avui esperem que la calor comenci a afluixar. Aquest migdia la temperatura recularà lleugerament. El cap de setmana començarem a notar una mica més aquesta baixada de les temperatures, que serà d'un parell de graus ben bé, pel que fa a sensació tèrmica i pel que fa també al termòmetre real. I en l'inici de la setmana que ve serà quan més s'accentuarà aquesta refrescada i quan es farà notòria una baixada de la temperatura que ens portarà un ambient més agradable en la primera part de la setmana que ve. Per tant, tot i el pic de calor que hem tingut aquestes últimes hores i aquesta passada nit, en general els pròxims 6-7 dies anem cap a una calor més raonable i més fàcil de suportar. Pel que fa a l'estat del cel, avui matí amb molts núvols, cel bastant tapat, fins i tot s'escapen algunes gotellades en diferents comarques. El sol anirà sortint, però ho farà a partir sobretot del migdia. A la tarda serà quan les clarianes predominaran més. I de cara al cap de setmana el que hem d'esperar és un dissabte amb domini del sol, pràcticament sense núvols. I en tot cas un diumenge que el temps serà més insegur. A la tarda i vespre augmentarà el risc de tempesta en moltes comarques i no és descartable que a última hora de diumenge puguem tenir algun ruixat o alguna tronada puntual també a la Selva Marítima. Situació marítima tranquil·la aquest cap de setmana, règim de marinades i banderes verdes que han de predominar a les platges.
Gràcies, Miquel Bernis, per aquesta informació. Repassem les dades que tenim ara mateix actualitzades. La temperatura 22 graus i mig i la humitat al 86%. Minuts i arribarem a les 9 del matí. El que fem ara en l'informatiu de la ràdio de Lloret de Mar és anar al quiosc per veure què destaquen els diaris a les seves portades. Comencem aquest repàs amb el diari de Girona, que obre amb el titular: els Mossos no tenen instruccions per multar qui vagi sense mascareta. Salut detecta diversos brots a la regió de Girona que ja han deixat 34 casos, la majoria a la Garrotxa. La província registra l'increment més alt de contagis des de fa un mes, amb 24 positius nous. El brot de Lleida ja causa la primera mort i augmenten els malalts a la UCI. D'altra banda, França es compromet a accelerar el tren d'alta velocitat entre Montpeller i Perpinyà. Un home en tiroteja un altre per un deute de drogues a Lloret de Mar, una informació que podeu ampliar a la pàgina web de la ràdio. El diari de Girona també destaca la seva portada que treballadors de Platja d'Aro als tribunals per cobrar triennis erronis. L'Audiència Nacional obre judici contra els tres acusats als atemptats de l'any 2017. En esports, Estuani acosta la promoció amb un altre penal. El resultat Girona-Almeria va ser de 1-0. Anem ara amb el Punt Avui, amb la seva primera pàgina, amb la seva portada, que obre amb aquest titular: més contagis, més brots. El Segrià registra la primera mort per Covid-19 des del rebrot. Alcaldes de la zona reclamen més mitjans i diners. La Garrotxa, la comarca gironina amb més brots actius. Detecten un possible brot a partir d'un positiu a Vilassar de Dalt i un nen d'un casal de Cassà de la Selva dona positiu per la Covid-19. D'altra banda, la recuperació econòmica es preveu a finals del 2022. El Col·legi d'Economistes fa balanç de l'impacte de la crisi sanitària en l'economia. Els col·legiats demanen a l'administració pública que prioritzi evitar el tancament d'empreses que són viables. També en l'àmbit econòmic, el Mobile World Congress del 2021 sense contacte físic. Un fàrmac ataca les cèl·lules amb leucèmia sense danyar les sanes. Els anuncis d'apostes no tindran espai en l'esport i Pedro Sánchez planteja suprimir la inviolabilitat del rei.
Més titulars de la jornada. De fet, la no elecció de Calviño per a l'Eurogrup i el rebrot del Segrià centren la resta de portades del dia. El País: Espanya fracassa a l'Eurogrup tot i el suport de França i Alemanya. El Periódico: rebel·lió la Unió Europea contra els països més grans. La Razón: la conjura dels petits. Sánchez perd l'Eurogrup. El diari Ara: l'entorn del Segrià es posa en alerta. L'ABC: nou fracàs de Sánchez. Europa rebutja Calviño. El Mundo: fiasc de Sánchez al fracassar la candidatura de Calviño. I finalment, La Vanguardia: el caos dels ERTO pot trigar anys a posar-se al dia, titula avui la seva primera plana.
Anem ara amb el 324.cat, el portal de notícies de TV3 i de Catalunya Ràdio, que obre amb el titular Fernando Simón augura més brots a Lleida perquè la campanya de la fruita, diu, no es pot aturar.
El dia que s'ha confirmat un altre brot al Segrià, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries s'ha mostrat optimista sobre l'evolució de la malaltia a Lleida.
Investiguen tres abocaments irregulars de residus sanitaris amb Covid-19.
Empreses de gestió de deixalles haurien llançat material d'hospitals i residències sense tractar i, en almenys un cas, en un abocador a l'aire lliure.
De la foscor a la llum, un homenatge a la ciutadania.
L'acte institucional que ha volgut retre homenatge i reconeixement als catalans i catalanes després d'una etapa difícil s'ha fet a les Fonts de Montjuïc de Barcelona i ha comptat amb nombroses actuacions musicals, així com el testimoni d'afectats i víctimes de la Covid-19.
Galícia i Euskadi pendents de l'evolució dels contagis per coronavirus de cara al 12J.
Les juntes electorals rebutgen suspendre les eleccions autonòmiques a la comarca de Mariña i al municipi d'Ordizia.
L'Audiència Nacional no jutjarà per assassinat els tres detinguts pels atemptats del 17A.
El jutge instructor considera que cap dels tres va participar directament en els fets de Barcelona i Cambrils i obre la porta a jutjar-los per intent de l'assassinat per la preparació d'explosius a Alcanar.
Nadia Calviño no aconsegueix prou suports i Donohoe és el nou president de l'Eurogrup.
En una votació molt ajustada, el ministre de Finances irlandès s'ha imposat com el successor de Mario Centeno.
Clàusula sol, el banc no pot obligar el client a renunciar a la reclamació.
El Tribunal de Justícia Europeu sentencia que les clàusules renegociades es poden anul·lar i que els clients poden anar als tribunals encara que s'hagin compromès a no fer-ho.
Pedro Sánchez planteja reformar la Constitució per limitar la inviolabilitat del rei.
El president del govern espanyol qualifica d'inquietants i pertorbadores les informacions sobre la suposada corrupció de Joan Carles I.
El Suprem obliga Donald Trump a entregar la declaració d'impostos a la justícia.
En plena precampanya, el president dels Estats Units diu que es tracta d'una persecució política i que continuarà lluitant contra la corrupció.
La violència masclista, primer motiu per demanar advocat d'ofici durant l'estat d'alarma.
El Col·legi d'Advocacia de Barcelona ha assistit més d'un miler de supervivents de violència masclista durant el confinament.
En esports, Chen assumeix el fracàs pel descens de l'Espanyol i assegura treball dur perquè torni a la màxima categoria.
El president blanc i blau demana disculpes a l'afició.
Amb aquesta informació ens situem a les 8:47 del matí, després de repassar què diuen avui a les portades dels diaris i també els titulars de la jornada. Resumint l'actualitat de les últimes hores, el que fem és ara donar pas a la segona part del Bon Dia, Bona Hora.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Obrim plana esportiva en el Bon Dia, Bona Hora. El Club de Rem Santa Cristina ha tornat als entrenaments amb diferents sortides a l'aigua dels seus equips. Tot i que durant el confinament han realitzat exercicis a casa, ara els bugadors han pogut retrobar-se de manera presencial per dur a terme sessions preparatòries. Ho fan seguint el protocol marcat per la Federació Catalana de Rem, que ha anunciat les pautes a seguir per la pràctica d'aquest esport. Alguns dels punts més destacats del protocol són la necessitat de prendre la temperatura als participants i l'aportació d'una declaració responsable que certifiqui que no tenen cap símptoma compatible amb la Covid-19. A més, cal netejar i desinfectar les embarcacions després de cada utilització, mantenir la distància i no compartir el material. Pel que fa a les mascaretes, els bugadors no l'han de dur obligatòriament perquè en poques ocasions es troben cara a cara durant l'activitat. En el cas dels timoners i monitors sí que se'ls recomana l'ús de la mascareta. De moment no hi ha competicions a la vista, tot i les cites oficials que estaven marcades al calendari van quedar suspeses totes a causa de la pandèmia. Parlem amb la presidenta del Club de Rem Santa Cristina, que és Anna Rosa Bou. La tenim al telèfon. Molt bon dia, Anna Rosa.
Bon dia.
Entenem que contents de poder tornar a entrenar a l'aigua, que és el lloc on s'ha d'entrenar, no?
Doncs sí, la veritat és que sí.
Quina és una mica la sensació que teniu amb aquest retorn, no?, de posar el rem a dintre del mar?
Bueno, estem contents perquè hem estat quasi 4 mesos, que es va interrompre tot, bueno, per a tothom, i llavors doncs, la tornada a l'aigua, doncs estem contents, la veritat.
Explica'ns com ha anat aquest retorn, qui està entrenant a l'aigua, quins equips ho estan fent i algun que no ho estigui fent.
Mira, com que bueno, tot es va suspendre bueno, al voltant del 13 de març, ara hi hem estat aquests mesos que no hem pogut sortir, vull dir, hem mantingut el contacte amb els equips a través de les xarxes, hem fet entrenaments online i així. Llavors, a partir de la fase 3, semblava que ja podíem reprendre els entrenaments a l'aigua, vam fer uns simulacres a veure com podia ser, i hem començat pels equips més grans, els equips que ja estan federats, que són els veterans i els sèniors. Llavors, vam fer uns simulacres de com serien les anades a Santa Cristina, com havíem de distribuir el material, quins eren els passos que havíem de seguir, i de moment són aquests els que estem sortint. I mica en mica anirem aprenent amb l'escola de rem i amb els lúdics.
Per tant, ho aneu fent una mica de forma esglaonada, eh? aquest retorn en els entrenaments al mar.
Doncs sí, perquè mirem de no coincidir els equips, hem fet uns horaris per no concentrar-los més de 10 persones allà a Santa Cristina, que perquè ens toqui temps de netejar i desinfectar bé el material. Llavors hem anat mica en mica mirant com ens va. Vull dir, és un tornar a prendre el contacte amb l'aigua i amb el rem.
I què diuen els bogadors quan es veuen i quan poden remar?
Tothom està molt content. També hi ha hagut gent que ha pres la decisió de moment no tornar. I, bueno, però els que han volgut tornar, doncs la veritat és que està content, perquè tenir un contacte amb l'aire lliure i amb el mar doncs és una cosa que ignoràvem tots, no només els jugadors, sinó tothom, m'imagino.
Entenem, doncs, que, com hem explicat, no? Hi ha tot un protocol, en aquest cas ben marcat per la Federació de Rem, i s'apliquen mesures que són una mica lògiques, no? Que és el que s'aplica una mica tot arreu, no? En distància, doncs sí. Desinfecció, etcètera.
La federació va anar marcant els passos a seguir segons les fases. Primer, les primeres embarcacions només podien ser les individuals, que en el nostre cas ens ocupava. Llavors, clar, només fins a partir de la fase 3 van començar a incloure els bots que érem de més gent, doncs ens van demanar això, que tinguéssim uns grups estables, que l'avantatge nostre era que ho practiquem a l'aire lliure i que tot el material que fem servir és fàcilment desinfectable i es pot netejar. Llavors tenim preparats les solucions tant amb aigua i lleixiu per desinfectar tot el material que l'hem fet servir, tenim les solucions hidroalcohòliques per netejar-nos les mans amb el material que hem de compartir amb l'equip següent. Vull dir, és posar una mica d'ordre el que segurament ja fèiem, però ara amb molt més de consciència, i llavors va tot més pautat, amb horaris, i mira, l'altre dia dèiem que estàvem contents, que menys rato fem el mateix,
clar.
Una mica més ordenats.
És a dir, una mica més d'organització, no?
És que també sabem el que ens hi juguem, vull dir, si una cosa falla, doncs es tornarà a suspendre, vull dir, es va suspendre la competició com a tothom, vull dir, no només a nosaltres, estàvem en plena competició, tant de Batel com de Llaüt Mediterrani. Llavors la federació ens va proposar reprendre l'últim trimestre de l'any. Llavors és una mica la consciència de tots els clubs de fer bé les coses, i que tot vagi bé, que estigui a les nostres mans, hi ha coses que no estan a les nostres mans, per reprendre la competició final de trimestre, que al final és el que tenim ganes tots els clubs de fer.
Per tant, la idea és aquesta, eh? La competició la teniu a l'últim trimestre de l'any.
Exacte, es va deixar a l'estiu per anar que tots els clubs fessin les seves pràctiques, perquè miréssim l'estona que necessitem per canviar d'embarcació entre equips i així, i per anar fent les proves que necessitàvem per quan ens tornem a trobar tots els equips de Catalunya, a veure com es pot fer la competició. Però bueno, de moment encara no tenim ni calendari ni res.
Però
la
idea és aquesta, no? Ara anar entrenant com es pugui, no? Amb totes aquestes mesures anar fent.
Exacte.
I la idea és competir a finals d'any.
Anar recuperant el contacte amb el rem, en sortir l'aigua, i llavors a partir del setembre mirar tots els clubs a veure qui s'ha pogut incorporar, com han anat les coses, i llavors programar un calendari de setembre a desembre a veure què és el que es podrà convocar i celebrar, diguéssim, que també s'haurà de mantenir unes mesures, vull dir que també estem una mica a l'expectativa de veure com podrà ser tot això.
Entenem que bona part de les mesures que ara ja esteu aplicant, Anna Rosa, es quedaran, almenys a curt termini.
Bueno, jo entenc que sí, però bueno, això també no depèn només de la part esportiva, diguéssim, que suposo que la part sanitària també tindrà les coses a dir, amb les concentracions de gent. Em sembla que quan ens trobem en una competició podem ser 300 o 400 persones, llavors m'imagino que ens hauran de dir bueno, com hauran de ser aquestes mesures i intentar aplicar-les el més bé possible.
Doncs per part de la ràdio ens alegrem molt que el Club de Rem Santa Cristina pugui tornar al mar, que és el lloc doncs, on esteu millor, no? I pugueu entrenar. Anna Rosa Bau, moltes gràcies per aquesta entrevista.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Cinc minuts i arribarem a les 9 del matí. Expliquem més qüestions d'interès. Lloret de Mar potencia les activitats a l'aire lliure aquest estiu amb propostes educatives i esportives i ho fa a través del programa Lloret Nature Summer, amb l'objectiu de posar en valor els atractius naturals de la destinació. L'alcalde Jaume Dolçat assenyala que cada cop són més valorats per als visitants.
Ho veiem en el nostre software d'opinions amb Abrian, en què és el segon bloc més valorat de la destinació, perquè a la gent li interessen els camins de ronda, li interessen les rutes del mar, li interessa poder fer snorkeling, li interessa poder fer Nordic Walking, per tant, el posem en valor, en aquest cas amb les regidories d'esport i de medi ambient i platges, doncs el dinamitzem, també a través del Club d'Aigües Obertes de Lloret i, per tant, posar en valor el patrimoni natural i l'activitat.
Al llarg dels mesos de juliol, agost i setembre s'ofereixen diferents activitats com la marxa nòrdica, amb diferents itineraris, les rutes del mar i les nedades en grup. Cal recordar que Lloret és un dels municipis que compta amb més nedadors actius que realitzen la natació a mar obert i fins i tot té una associació registrada.
Actualment hi ha dues rutes de mar amb 2,5 quilòmetres avalitzats per nedar amb total seguretat entre les platges de Lloret, Fenals i Santa Cristina. Ens en parla la regidora d'Esports, Anna García Castanya.
Lloret de Mar, el primer any, va portar la primera via brava, que és la que va des de Fenals fins a Santa Cristina, que té una longitud d'un quilòmetre 300, i el segon any va portar la segona via brava, que és la de Lloret fins a Fenals, d'una longitud de 1,2 quilòmetres. Cal destacar que Lloret de Mar és la primera població del litoral que té dues vies braves de més d'un quilòmetre de llargada.
Pel que fa a les propostes familiars, el Lloret Nature Summer compta amb gimcanes pels jardins de Santa Clotilde i el bosc. Un dels objectius és fer descobrir aquest entorn. Ariadna Penya, de Xatrac, qui col·labora organitzant les activitats de l'Ajuntament.
L'objectiu principal sempre de les nostres activitats és bueno, donar a conèixer que estem en un lloc molt privilegiat. El fet de tenir un bosc aquí a ram de mar i uns jardins tan macos com els de Santa Clotilde i ja no, per no parlar del fons marí que tenim, és increïble i ens agrada molt doncs, poder apropar-ho a la gent tant de Lloret com dels voltants i bueno, d'allà on sigui i poder compartir-ho amb ells.
El cost d'aquestes activitats és de 2 euros que es destinaran a una jornada de conscienciació ambiental que es farà el 4 d'octubre.
Tota l'oferta es complementa amb el programa de dinamització de platges a les de Lloret i Fenals. Els participants podran comptar amb un miniclub, activitats dirigides i partits de vòlei platja. La principal novetat aquest any són les sessions gratuïtes de ioga per adults i en família. Marina Nicolàs, regidora de platges.
Disposem també d'un programa de dinamització de platges, que és un dels valors afegits que oferim com a destinació certificada en turisme familiar. L'any passat, durant la temporada d'estiu, més de 13.500 persones van poder gaudir de totes les activitats que oferim des d'aquest programa de dinamització de platges. Com a novetat d'aquest any i amb una clara aposta pel benestar i per la salut de les persones, incorporem sessions de ioga per adults i en família també a les dues platges.
Amb tota aquesta oferta, Lloret vol donar a conèixer la fauna i flora del municipi, així com potenciar les activitats esportives familiars a l'aire lliure.
En aquest sentit, cal destacar que ha augmentat l'interès del producte de turisme actiu. Segons la plataforma d'intel·ligència turística de Lloret Turisme, desenvolupada per Mabrian, aquest producte és el segon en mencions en el darrer any, només superat pel de la platja urbana.
Tota la informació relacionada amb les activitats, els horaris i reserves del programa Lloret Nature es pot consultar al web lloretdemar.org i també de manera presencial a les oficines de turisme. Recte final del Bon Dia, Bona Hora d'avui divendres 10 de juliol, un informatiu en què hem explicat que Comissions Obreres organitza aquest matí a Lloret una taula dedicada al turisme que es titula Cap a un model turístic sostenible a les comarques de Girona, reptes i oportunitats. Hi participaran 5 ponents, entre ells Jaume Dolçat, alcalde de Lloret de Mar, però també ho farà Pere Cornellà, president de la PIMIC de Girona, el gerent dels càmpings de Girona i professor de grau de turisme de la UDG, que és Ward Wingaert, Ramon González, secretari general de Comissions Obreres de Serveis de Catalunya i Belén López, a qui hem parlat, que és secretari general del sindicat a les comarques de Girona. La trobada, que s'organitza, com diem, avui divendres, comença a les 11 del matí a la sala polivalent de la biblioteca, una taula rodona que seguirem des de la ràdio. Acabem aquí el Bon Dia, Bona Hora. Ampliarem la informació en els butlletins d'avui a la pàgina web i a les xarxes socials de l'emissora. Gràcies per la vostra atenció. Tornem puntuals dilluns a partir de les 8.
Perruqueria i Estètica Jordi Granger us ha ofert l'informatiu Bon Dia, Bona Hora.